Segueix el perfil de Ser Catalunya
@SerCatalunya
i no et perdis res.
Bàsquet a Ràdio Manresa amb l'equip de Pep Vidal. Comentaris, resultats, la prèvia, l'anàlisi. Tota la transmissió al 95.8 FM i a radiomanresa.cat.
Aquest dissabte a partir de 5:45 de la tarda, Baxi Manresa, Joventut Badalona. Amb el patrocini d'Expert Joanola Fotomatón, Frankfurt Calxavi, Viatges Massaners, La Taverna del Pinxo, Quibuc Albert Disseny, GCT Plus, Control, Carnisseria Quimeta del Mercat Puigmercadal i Teràpies Orientals Carles Torres Casana.
Hora 14, Catalunya Central. Eli Pagant.
Hola, què tal? Molt bon migdia. Passen 21 minuts de les 2 del migdia, hora 14. Les temperatures que s'han recuperat, tenim sol, tenim 9 graus de temperatura a hores d'ara al centre de la ciutat de Manresa, amb una tarda de cels més ennuvolats. Els núvols han de ser més compactes, i en algun punt de la Catalunya central poden arribar precipitacions aquesta tarda, especialment en punts d'Osona, el Lluçanès i també el Berguedà. La PA de Manresa lamenta que s'estiguin produint desnonaments a la ciutat en plena onada de fred. En aquest sentit, critica que ahir al matí se n'executés un amb una temperatura de 4 graus sota zero. Es tracta d'una persona que vivia en una propietat de l'agència, en un pis propietat de l'agència d'habitatge situat a l'Avinguda dels Dolors. Per altra banda, la plataforma també denuncia que es programin desnonaments simultanis a la ciutat. Segons la plataforma, fer-los coincidir sembla una estratègia destinada a dividir esforços i assegurar l'execució d'almenys un d'ells. Aquest dimecres, per exemple, n'hi havia 3 de programats, un d'ells el d'una persona amb un alt grau de dependència i discapacitat a qui, segons la PA, només li han concedit un termini de 15 dies per abandonar el seu... Nova agressió a 4 funcionaris del centre penitenciari de Lledoners i actualment estan hospitalitzats. La central sindical demana més suport institucional i demana la direcció del centre de Lledoners que actuï amb contundència per garantir la seguretat dels seus treballadors.
Un total de 4 funcionaris han estat agredits al centre penitenciari de Lledoners en 2 dies, fins al punt de ser hospitalitzats. Aquests episodis, segons la Central Sindical Independent i de Funcionaris, són només una mostra d'una llarga llista d'incidents que inclouen lesions greus, insults o vexacions. La central sindical acusa la Direcció General dels Serveis Penitenciaris Catalans de prioritzar acords amb associacions que fomenten la violència intrainstitucional en lloc de garantir la seguretat dels treballadors penitenciaris. També exigeixen a la direcció de Lledoners que actuï amb contundència per garantir la seguretat dels treballadors i frenar la violència generada per interns reincidents que rebutgen qualsevol procés de rehabilitació.
En aquest sentit, el Departament de Justícia ha admès que durant el gener d'aquest any s'ha produït una concentració d'agressions directes o bé derivades d'actuacions de règim penitenciari en alguns centres penitenciaris catalans. La mateixa font indica que aquesta situació està sent objecte d'avaluació per adoptar les mesures més adequades per mantenir un clima de convivència a les presons. El Departament subratlla que fa un seguiment constant dels incidents i de les agressions i constata que les taxes del 2024 han registrat una certa millora respecte a l'any anterior. En aquest sentit, la plataforma de funcionaris Marea Blava ha denunciat que un total de 555 funcionaris van patir agressions a les presons catalanes l'any 2024. La dada és una mica superior a la d'anys anteriors. Marea Blava alerta que aquestes dades mostren que els episodis de violència contra funcionaris són una xacra instaurada al sistema penitenciari. A Ens anem ara al Solsonès, amb 277 habitants Pinós. El Solsonès té un pressupost anual de 200.000 euros. En els últims mesos han accedit a subvencions a la Diputació de Lleida i de la Generalitat, que tal com passa en aquests casos, han hagut d'executar i pagar prèviament. Això fa que entre totes dues administracions els deguin prop de 400.000 euros.
L'alcalde de Pinós, Xavier Vilalta, lamenta que s'estan trobant amb un problema de liquiditat pel retard en el pagament de les administracions superiors.
Hem de fer front a pagaments del dia a dia. La llei ens obliga a fer els pagaments en un mes, com a molt, de termini, i a nosaltres, les administracions, en aquest moment, a dia d'avui, ens deuen més de 400.000 euros de subvencions que ja tenim executades, ja tenim certificades i que estem a l'espera de rebre aquests diners.
Uns diners que per Pinós signifiquen 2 anys del funcionament del poble.
Una de les solucions és demanar un préstec, cosa que no ha passat mai aquí a l'Ajuntament, i a mi com a alcalde em sap molt greu haver de fer això, però clar, si la Diputació de Lleida en aquest cas ens deu més de 300.000 euros, la Generalitat ens deu més de 100.000, pues alguna cosa haurem de fer.
Vilalta demana a les administracions més sensibilitat amb els municipis petits que no tenen múscul de maniobra.
Doncs que ens tinguin molt en compte que nosaltres, en aquest cas, per exemple, el funcionament ordinari de l'Ajuntament de Pinós són uns 250.000 euros anuals, i si se'ns en deu més de 400, estem parlant de 2 anys de funcionament. Per tant, han de tenir una sensibilitat aquestes administracions pels municipis petits que no tenim múscul, que no tenim marge de maniobra, per tal que aquesta situació no es produeixi.
La demarcació de les comarques centrals al Col·legi d'Arquitectes de Catalunya ha fet públiques les dades d'edificació corresponents a l'any 2024 al territori. Un any que es van visar gairebé 300.000 metres quadrats a les comarques centrals. Aquesta xifra esdevé la segona més alta registrada des de la creació de la demarcació l'any 2019.
L'estudi que ha presentat el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya conclou que el 2024 s'han visat un 10,5% més de projectes que l'any anterior. En general, els projectes que s'han visat a la Catalunya central tenen més superfície que en anys anteriors i són de major envergadura. Pel que fa a la capital del Bages, la rehabilitació ha crescut i arriba a una xifra rècord del 15,7% del total de rehabilitació a tota la demarcació central. Unes dades que s'expliquen per la tramitació dels ajuts de fons europeus Next Generation. Pel que fa als usos, del total de 936 habitatges nous visats a la demarcació, prop del 5% són de protecció oficial, que generen habitatge públic a Manresa, Igualada i Súria. Per altra banda, l'hostaleria experimenta una crescuda del 761,1%, que s'explica pel projecte de rehabilitació energètica de l'Hotel de Montserrat. L'educació ho fa en un 114,4% amb la Residència Universitària d'Estudiants a Vic i la Clínica Odontològica Universitària de Manresa com a obres de referència. Per contra, el comerç és un dels sectors que baixa en una tendència que s'explica per l'augment continuat del comerç electrònic davant les botigues físiques.
Un total de 97 milions de viatges registra Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya l'any 2024. La línia que passa per aquí al Bages n'ha acumulat 28 milions, un 10% més que l'any 2023. Són unes xifres que motiven a la companyia a seguir treballant per afavorir un transport públic que sigui fiable.
Els Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya registren una xifra rècord, un total de 97 milions de viatges a les línies metropolitanes durant el 2024. En concret, la línia Llobregat-Anoia enregistra 28 milions, un 10% més que el 2023. Els municipis del Bages, on més ha augmentat el nombre de passatgers, són Sant Vicenç de Castellet, Monistrol de Montserrat i Manresa. El president d'FGC, Carles Ruiz, ha destacat que les dades són molt bones perquè es torna a créixer a totes les línies i també pràcticament a totes les estacions. Segons ha apuntat, el rècord de demanda motiva a l'empresa pública a continuar treballant cada dia per oferir una opció de transport públic fiable, segur i de qualitat per tal de fomentar que cada cop més gent deixi el cotxe a casa. En relació amb la puntualitat del servei, que registra a partir de retards de més de 3 minuts, s'ha mantingut el 2024 prop del 99%.
Pel que fa a la informació esportiva, anem a parlar del Baxi Manresa i de la BCL. Un Baxi Manresa que haurà d'esperar fins al 28 de gener per saber quin serà el seu rival de la Champions Basketball League. El proper 22 de gener, en un partit que es disputaria el 28 de gener. Aquest equip ha de ser o el Hapoel Holon d'Israel o l'Aliaga Petkinsport turc. Aquests dos rivals, aquests dos equips, van jugar aquesta mateixa setmana, va guanyar els Israel, que han forçat un tercer partit, per tant, que es disputarà el 22 de gener. Qui guanyi d'aquest partit s'enfrontarà, com dèiem, al Baxi Manresa el 28 de gener al Congost. L'altre que sí que ja se sap és que el Reguiana serà el rival del Baxi Manresa en la segona fase de la BCL. Aquest sí que ja se sap perquè ahir el Reguiana va guanyar el Telekom Bonn alemany. Per tant, els italians seran rivals del Manresa en la segona fase de la Basketball Champions League. Són 2:45. Molt bona tarda.
De esta imagen de los gazatíes celebrando la tregua entre la destrucción a una sensación completamente opuesta de la alegría y la esperanza a la incertidumbre y al sonido de los ataques y de las bombas que han seguido cayendo durante la mañana en los territorios palestinos. Israel se desmarca de este acuerdo cerrado con la mediación de Qatar y de los Estados Unidos. El gobierno de Netanyahu aplaza de momento la votación que debe validar este acuerdo con Hamas y ahora mismo está en el aire la entrada en vigor de ese alto el fuego previsto en principio para el próximo domingo. Antonio Martín, en primer lugar, vamos a explicar qué es lo que está pasando, cómo justifica Israel que ahora diga que el acuerdo no está completamente cerrado. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. La justificación ha llegado a primera hora en un comunicado de la oficina de Netanyahu, la que acusa sin pruebas a Hamas de añadir condiciones de última hora que han paralizado las negociaciones. De hecho,